Què tal, com esteu? Bon dia i bona hora. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. És dijous 6 de març del 2025, un dia que torna a començar amb el cel molt tapat i a l'espera de les precipitacions que han d'arribar en les properes hores. Unes precipitacions que posen en perill la celebració del Carnaval tant d'Olot com de Ripoll. Haurem d'estar creuant els dits perquè les previsions meteorològiques no són bones. Daniel Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
De moment, quines temperatures tenim?
Doncs de moment avui ens llevem amb 2 graus sota 0 a Vall de Núria, 2 graus positius a Molló, 3 a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 5 graus ara mateix a Olot, a Ripoll i a la Vall d'en Bas, 6 a Sant Feliu de Pallerols, a Santa Pau i a Vic, 7 graus els tenim a Castellfollit de la Roca, 8 graus a Besalú i també a Amer, 9 graus a Banyoles i 11 graus a Girona, a Figueres i 12 a Roses.
5 minuts més amb Joel Tallant i Aniol Puigverd.
A punt per les precipitacions, no, Dani? Quants litres hem d'esperar?
Dijous i divendres, segurament amb més de 30 o 40 hores plovent. Marca un llevant persistent. Podem recollir a tot arreu de 20 a 40 litres, puntualment 70 litres cap al Montseny i les Guilleries, o també cap al sud d'Osona i sud de la Garrotxa. Una situació de molta aigua. Sembla que no serien aiguats. És una pluja bona i ben aprofitada. Nevaria i amb intensitat a tot el Pirineu, especialment l'oriental, Ripollès i Cerdanya, cap als 1.800-1.700 metres. I una altra borrasca de més pluja encara, amb alguna tempesta, arribaria la tarda-nit de dissabte i matinada-matí de diumenge. Per tant, aquesta setmana sembla que pinta força pluja.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Olot ja té nou alcalde. Agustí Arbós diu que Olot necessita ordre, seguretat i prosperitat. El nou alcalde de la capital de la Garrotxa ha estat investit aquest dimecres en substitució de Pep Berga. Ha reconegut que cal una transformació del model econòmic per seguir sent competitius i ha ofert diàleg a l'oposició, a qui ha demanat treballar plegats.
Ser alcalde és un gran repte, una gran responsabilitat. Per això tinc tota la il·lusió del món i les idees clares.
Arbós ha rebut el suport de Junts, d'Esquerra i també d'Activem Olot.
Aquests últims han votat favorablement a la investidura, segons el seu portaveu, per responsabilitat davant l'absència per motius personals de l'Aile El Gamuchi i per poder arribar als 11 vots favorables de 21.
Per responsabilitat i per evitar que algú pogués forçar una interpretació forçada de la llei electoral, canviarem un vot afirmatiu a la investidura del senyor Arbós com a nou alcalde de la ciutat. Aquest fet no canvia la nostra posició, n'és un xec en blanc. És simplement un acte de responsabilitat cap a la nostra ciutat i una reiteració a l'esperança de canvi a la que fa una estona hem fet esment.
83, el tram de la línia R3 de Rodalies de Renfe entre Ribes de Freser i Planoles s'ha restablert cap a 6:45 de la tarda d'aquest dimecres, segons ha confirmat la companyia ferroviària. Aquest tram va quedar aturat, recordem-ho, dimarts al vespre després que un comboi impactés contra una pedra de grans dimensions. Però, evidentment, ha tornat a posar els alcaldes en peu de guerra, els alcaldes dels municipis per on passa aquesta línia ferroviària, perquè una vegada més demostra que no està gens en condicions. En parlarem àmpliament. El jutjat de Ripoll incorporarà una sala d'espera exclusiva per víctimes, un espai pensat per garantir més confort i seguretat durant tot el procés judicial.
A més, el partit judicial s'adaptarà als nous canvis de la llei d'eficiència en l'administració de justícia que reestructurarà el model organitzatiu. Aquestes reformes formen part d'un pla més ampli per modernitzar i agilitzar el sistema judicial.
La directora del Servei Territorial de Justícia a Girona és Núria Gómez.
Les sales d'espera es fan com en un entorn que no és tan, així entre cometes, no és tan d'oficina, sinó que és un entorn més amable per fer-li menys dolorosa a la víctima l'espera i haver-se de tornar a enfrontar amb una situació que per ella ha sigut violenta o traumàtica.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, reclama 100.000 euros a la Generalitat del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2022, que encara no ha cobrat.
Tot i que la situació de la tresoreria de Molló és bona, Josep Coma diu que hi ha altres municipis que no tenen la mateixa sort i que un endarreriment d'aquest tipus els pot perjudicar.
Que un ajuntament com Molló, el pressupost ordinari sol rondar els 700-800.000 euros. Clar, 100.000 euros és un tant per cent molt important de diners, que s'han trobat que hi ha molts plans d'obres pendents per pagar i que no hi ha els suficients recursos econòmics i que per tant de moment no preveuen que abans del juny del 2025 doncs arribem a cobrar, i això pot provocar problemes de tresoreria.
Després d'uns mesos treballant-hi a Ribes de Freser, està tot a punt per la reforma del gimnàs del pavelló d'esports i el reforç de la coberta de l'equipament.
Doncs sí, el consistori ara resta a l'espera d'una segona fase de millores, les quals permetrien perfeccionar l'edifici amb els accessos d'entrada i de sortida independents.
L'alcaldessa és Mònica Sant Jaume.
Calia un reforç a la teulada del pavelló per assegurar doncs, que les plaques es podien posar sense cap mena problema. I en aquest sentit estem a la recta final, val? En la qual doncs, el reforç és fet i s'està acabant d'ultimar els últims detalls d'aquesta reforma del gimnàs, tant de la sala de musculació com de l'àrea d'activitats dirigides.
Un Edgar Rocha presenta un curs d'extensió universitària sobre ecologia forestal.
Adreçat als amants del medi ambient, comptarà amb observacions in situ i bany de boscos. Les places ja estan obertes.
Escoltem precisament la Tura Puntí, una de les membres de l'organització.
La Garrotxa és una de les comarques més diverses, o sigui, tenen una biodiversitat no només en l'àmbit forestal, i que tenim una gran sort i una riquesa natural tremenda, i això és un dels propòsits del curs, conèixer això. El que passa que també vam dir, en aquest cas, com hi ha una tipologia de boscos molt gran, ens interessava com aprofundir, i vam dir doncs començarem per aquesta part, que és de boscos atlàntics, i potser de cares a una altra edició ho farem amb boscos mediterranis, que de fet són els que ocupen més territori.
Des d'ahir els veïns de Can de Bànol tenen la possibilitat de deixar el cotxe privat a casa i utilitzar un cotxe d'elèctric de Som Mobilitat.
L'aposta de l'Ajuntament de Camp de Bànol amb la Cooperativa de Mobilitat Sostenible i l'Associació Líder Gès Bisaura suposarà la segona població amb aquest servei activat al Ripollès.
L'Andoni López és membre de la cooperativa.
Aquest cotxe donarà servei al personal de l'Ajuntament i també a la ciutadania i al comerç local. És un cotxe compartit que es podrà fer servir mitjançant una aplicació, l'aplicació de Som Mobilitat, i es pot reservar entre una hora i els dies que faci falta.
Tortellà celebra aquest diumenge la Fira de la Quaresma.
Amb multitud d'activitats per a tota la família, la Fira és un dels esdeveniments més característics del municipi garrotxí, amb actes tan destacats com l'esmorzar del traginer o el concurs de Lloli.
Escoltem precisament l'alcalde del municipi, és l'Àrthur Colomer.
La més important és la de la Quaresma, després la segona era la de Sant Miquel, i després hi havia dues més col·locades molt estratègicament, perquè Tortellà era un centre neuràlgic, hi havia molt de comerç. Fet de Tortellà, encara ara, si passegeu pel poble, pel casc antic, veureu que moltes entrades de les cases tenen sempre un format de parador, perquè havien sigut botigues, o? Hi havia molts comerços, llavors hi havia una activitat comercial molt, molt important, i això es traslladava, doncs, que es generaven o s'organitzaven moltes fires, no?
Temps ara pels esports. L'Olot tancarà la jornada contra un Sabadell en hores baixes. Tot i l'última derrota dels olotins, la dinàmica és positiva i aquest diumenge a les 6 de la tarda tindran una nova oportunitat per allunyar-se del descens i involucrar-hi el conjunt del Vallès Occidental. Escoltem precisament el tècnic de l'Olot.
Sí, partit com tots els que queden, i igual d'important que tots. Estem en una situació que no podem anar regalant punts, per tant, toca sumar i més a casa. El Sabadell és un equip que està fet per quedar primer. És un equip amb un potencial terrible que no està passant en un bon moment, però és el Sabadell, no? A nivell de jugadors, a nivell institucional, és un club gran, per tant, tenim un màxim respecte per aquest equip.
I l'hoquei Olot rep el líder a l'inici d'un mes clau ple de duels directes.
Els olotins s'enfrontaran a un Reus Deportiu B platòric. Són líders actuals del grup sud i subcampions de la Copa de la Princesa. Per la banda garrotxina, l'equip de Ràfols i Piera és tercer, a 5 punts tant del playoff com del conjunt reusenc. El partit serà aquest dissabte al vespre enmig d'un ambient de carnaval.
Un equip amb molta, molta qualitat, amb gent jove, però que molts ja estan tinguent minuts a Hockey Lliga amb el Reus, i per tant també minuts a la Champions, per tant jugadors que en un futur seran importants segur dintre del que és l'hoquei patins.
Més coses, el pavelló municipal de Ripoll i el de l'Avellaneda van acollir la cinquena jornada de la millor lliga del món. Un dels equips participants va ser l'Abadesenc Pro, que no va poder guanyar el seu partit, tot i ser justament els anfitrions. Escoltem en Lluís Orriols, que és l'entrenador de l'Abadesenc Pro.
De fet, a l'última jornada, la de Ripoll, quedava un minut i perdíem d'un gol. I les ànsies d'anar a empatar van fer que al final ens en fessin dos, però vaja, el bo és l'actitud de l'equip, que tot i sabent que som inferiors, amb competitivitat, amb entrega i amb il·lusió, segur que no ens guanya ningú.
I de l'Hostal Nou al Coll de la Barcadura i Capsec és el recorregut de la 44a marxa popular de la Vall de Bianya d'aquest diumenge, una ruta matinal per tots els nivells.
Enguany torna a ser una marxa solidària, ja que un euro de cada inscripció anirà destinat a Càritas Garrotxa.
Fem aquest pic de Sant Tomàs i tornem a baixar. Pujarem per la zona del Quiquiriqui fins a la Barcadura, que és la zona ja de part de la zona de Capsec, fins a dalt al Coll de la Barcadura, i després farem tota aquesta serralada, no?, de la carena d'aquí de Sant Tomàs, on hi ha un parell de miradors molt i molt macos, un per la part de tota la zona de l'Alta Garrotxa i després un altre per la part de la Vall de Bianya.
És en David Darné, tècnic de promoció de l'Ajuntament de la Vall de Bianya.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
4 minuts i un quart de nou. Agustí Arbós diu que Olot necessita ordre, seguretat i prosperitat. És el nou alcalde d'Olot que ha estat investit aquest dimecres en substitució de Pep Bergam.
Arbós ha reconegut que cal una transformació del model econòmic per seguir sent competitius i ha ofert a l'oposició diàleg, però els ha demanat treballar plegats.
Gerard Puigdemont.
Agustí Arbós ha fet un discurs d'investidura de 10 minuts amb un inici contundent.
Ser alcalde és un gran repte, una gran responsabilitat. Per això tinc tota la il·lusió del món i les idees clares.
Per al nou alcalde d'Olot hi ha dues qüestions prioritàries a tractar pel bé de la ciutat, la demografia i la identitat. Assegura que Olot s'ha de posar límits per no saturar més els serveis essencials i per no perdre l'essència.
La pregunta que ens hem de fer és: volem viure en una Catalunya de 10 milions d'habitants? Jo diria que no. Doncs de la mateixa manera passa a Olot. Fa pocs anys vivíem en una ciutat de 27.000 habitants. Actualment som vora 39.000. I la pregunta és: volem viure d'aquí pocs anys en un Olot de 50.000 habitants? Jo crec honestament que no. Incrementar la població no és sinònim de viure millor. Contra la política del més, 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 volem fer una política del millor, millor, millor.
Hi ha abordat extensament el problema de la seguretat, que assegura que pateix Olot, com molts altres municipis. Diu que s'ha de treballar per un Olot pròsper, però a la vegada ordenat.
I què vol dir ordre? Ordre vol dir seguretat. Vol dir que la ciutat funcioni. Seguretat per lluitar contra les ocupacions incíviques. L'ocupació no és la solució al problema de l'habitatge. La solució és construir habitatges per la gent jove que comença una família, que comença a treballar i que necessita un cop de mà. La solució és construir habitatge per la gent gran, habitatge tutelat, com els de la plaça Balmes, com els del Parc Nou. I també seguretat per anar tranquils pel carrer. En els darrers temps hem tingut un increment de fets delictius. Per tant, més agents de policia, fer millors patrullatges i reclamar una millor normativa contra la delinqüència i la multireincidència.
Agustí Arbós també s'ha dirigit als grups de l'oposició. Els ha demanat treballar plegats per la ciutat.
Els demano que apartem les petites disputes polítiques. Tenim una cosa que ens uneix, l'estima per Olot. Tant l'èxit com el fracàs mai s'improvisen a la vida. Tant l'èxit com el fracàs mai són individuals, sempre són col·lectius. L'única manera d'aconseguir un Olot cohesionat, orgullós del present i il·lusionat pel futur és si fem pinya. I només ho farem possible si anem junts.
El nou alcalde d'Olot ha promès diàleg i escolta i s'ha mostrat obert a fer grans acords a ciutat.
Mentrestant, l'oposició també hi ha dit la seva. Arbós ha rebut el suport del seu propi partit, de Junts, d'Esquerra, que és soci de govern, i també d'Activem Olot. Aquests últims han votat favorablement a la investidura, segons el seu portaveu, per responsabilitat davant l'absència per motius personals de la regidora d'Esquerra, Laila Elgamuchi, i per poder arribar als 11 vots favorables de 21.
Tot i això, Jordi Rubió tenia previst abstenir-se perquè vol donar un vot de confiança al nou alcalde perquè apliqui canvis reals per Olot.
Agustí Arbós ha estat escollit nou alcalde d'Olot amb 11 dels 21 21 vots. Al ple d'aquest dimecres no hi era la regidora d'Esquerra, Laila Camuchi, per motius personals. El regidor d'Activem-ho, Jordi Rubió, ha votat a favor del candidat de Junts per fer sumar més de la meitat del total de vots del plenari. Segons Rubió, el seu vot hauria estat una abstenció, donat que confia que Arbós faci els canvis en la manera de fer política que creuen que fa falta per la ciutat i per avançar en temes com el reciclatge i la neteja, però sobretot en l'àmbit de la seguretat.
Per responsabilitat i per evitar que algú pogués forçar una interpretació forçada de la llei electoral, canviarem un vot afirmatiu a la investidura del senyor Arbós com a nou alcalde de la ciutat. Aquest fet no canvia la nostra posició, n'és un xec en blanc. És simplement un acte de responsabilitat cap a la nostra ciutat i una reiteració a l'esperança de canvi a la que fa una estona hem fet esment.
La resta de grups polítics han votat pel seu propi candidat. Des de la CUP, Jordi Gasullà ha destacat la importància de treballar per l'habitatge i la mobilitat, tot fent política des de baix, i ha retret Junts i Esquerra una falta de participació. Gasullà s'ha ofert novament a dialogar, però sense deixar de fer oposició.
Com a principal grup de l'oposició, no només sabem fiscalitzar el govern, sinó que elaborem i presentem propostes perquè aquesta ciutat que imaginem sigui una realitat el més aviat possible. I per aconseguir-ho cal un projecte que governi amb valentia.
Marina Alegre, del PSC, ha demanat a Junts i Esquerra que ajudin a aprovar els pressupostos de la Generalitat per avançar en qüestions com la variant d'Olot i també ha insistit en la necessitat de treballar pel riu Fluvià i la seguretat. Alegre ha retret a Junts la política municipal feta envers Montolivet i el Morrot.
Montolivet és un exemple paradigmàtic de la necessitat d'una acció política decidida i efectiva. Durant molts anys, aquest barri ha estat oblidat i la manca d'intervencions ha portat a una situació on les reformes necessàries són ara molt costoses.
Un cop elegit el nou alcalde, el pròxim ple serà el del Cartipàs per concretar tots els canvis que hi haurà en les diferents regidories.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Restablerta la circulació del tren entre Ribes de Freser i Planoles després de quedar aturada pel xoc d'un comboi amb una roca. L'impacte va comportar dos ferits amb lesions de caràcter menys greu i un tercer atès que va ser donat d'alta in situ. Avui el tren torna a funcionar, no sabem si amb normalitat, però d'entrada torna a funcionar. David Verge, alcalde de Planoles, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Però això no soluciona el problema, no?
No, està clar que no. El problema no, el greu problema d'aquesta línia, que ja sabem tots que és una línia pues, que porta 50 anys que estem igual. I més en aquest tram, quan surts de Ribes de Freser cap a Planoles, que hi ha uns 3 quilòmetres, que la via del tren passa molt a prop de la muntanya, i constantment hi ha despreniments. I ja és un tram que el tren va lent, que m'imagino que per això pues, l'accident no va ser més greu, però hi ha hores com algun dia serà pitjor.
Per tant, temeu que algun dia hi haurà un accident més greu dels petits incidents que hem vist fins ara, no?
Home, està clar que si no s'inverteix, això acabarà passant, perquè el que s'ha de fer és una actuació a tota la muntanya per diguem, pues, no sé, posar xarxes i protegir tot el que és la via del tren. I, bueno, i el que s'ha de fer és invertir. Esperem que ara, quan Rodalies vagi traspassant a la Generalitat, doncs que la Generalitat hi vagi invertint.
Precisament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va ser al lloc dels fets dimarts a la nit. Vostè hi va poder parlar?
No vaig poder parlar-hi, però quan la vegi o quan tinguem alguna reunió ja li comentaré. Està clar que el que hem de fer, crec jo, és caure amb l'error que ha caigut el govern espanyol els darrers 50 anys, no? Que tenim la millor red d'AVE d'Europa i la pitjor red de Rodalies d'Europa. I per tant, el que té que fer la Generalitat és invertir en aquest cas amb la línia R3 abans que altres inversions, com per exemple, jo invertiria primer en aquesta línia que no amb els 40 milions del telecabina de Vallter. És per posar un exemple.
Per cert, vostès com a alcaldes tenen previst fer alguna mena de front comú per exigir d'una vegada per totes que es prenguin mesures, tenint en compte doncs, el que estàvem dient, no? Que és una línia que, en aquest cas, ha provocat tres persones ferides, havent topat simplement amb una roca.
Bé, mira, justament aquest dilluns tenim ple ordinari a l'Ajuntament de Planoles i aprovarem una moció d'Esquerra Republicana respecte a les inversions que s'han de fer a la R3 i que altres ajuntaments doncs ja han aprovat o aprovaran. I aquesta moció doncs després es farà arribar a la Generalitat i al govern d'Espanya. El que falta és, ja t'ho he dit, és inversió, però si no hi ha prous diners, doncs invertim en coses que no funcionen en lloc d'invertir en coses que ja més o menys funcionen, val? I per tant, aquesta línia, que és una línia que doncs, els estudiants i la gent que viu a Planoles i d'altres micropobles d'aquí de la vall doncs, utilitzen per anar a l'escola, a l'Institut de Ribes, de Ripoll, entre, no, entre setmana, o gent que baixa a treballar doncs, o que va a treballar a Puigcerdà o que no, se'n va doncs, a Barcelona o entre setmana, doncs es pugui utilitzar amb garanties. I ara, i a part seria, és invertir en algo sostenible. Per tant, tot encaixaria de que una vall com aquesta, que necessita inversió, com és, bueno, no només aquesta vall, sinó el Ripollès, doncs que invertim en la línia R3, que segurament dinamitzarà molt més el territori i el dinamitzarà entre setmana, val? Que és el que necessitem.
David Verge, alcalde de Planoles, gràcies per atendre avui la trucada dels 5 minuts més, que ho hem dit, perquè la línia vagi funcionant, com a mínim, fins que es facin aquestes inversions que vostè reclama. Gràcies, una abraçada, bon dia.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
A Ripoll, el jutjat incorporarà una sala d'espera exclusiva per víctimes, un espai pensat per garantir més confort i seguretat durant el procés judicial.
A més, el partit judicial s'adaptarà als nous canvis de la llei d'eficiència en l'administració de justícia, que reestructurarà el model organitzatiu. Aquestes reformes formen part d'un pla més ampli per modernitzar i agilitzar el sistema judicial.
Informa Judit Espert.
El jutjat de Ripoll disposarà d'una sala específica per a víctimes a partir del 2025. L'objectiu és evitar situacions incòmodes i estressants per a les persones que de declarar, especialment en casos sensibles on víctima i agressor podrien coincidir a la sala d'espera. La nova sala tindrà una decoració més acollidora i un entorn que minimitzi la tensió del moment. Segons Núria Gómez, directora del Servei Territorial de Justícia Girona, aquesta mesura respon a la necessitat de garantir un espai més segur i confortable per a les víctimes.
Aquestes sales d'espera es fan com en un entorn que no és tan així entre cometes, no és tan d'oficina, sinó que és un entorn més amable per fer-li menys dolorosa a la víctima l'espera i haver-se de tornar doncs, a enfrontar amb una situació que per ella ha sigut doncs, violenta o traumàtica.
A més, el jutjat també reorganitzarà amb l'aplicació de la Llei Orgànica d'Eficiència en el Servei d'Administració de Justícia. En el cas de Ripoll, aquest canvi es farà en una primera fase del juliol i implicarà modificacions en l'espai i la retolació. Gómez explica que aquesta reestructuració busca agilitzar els processos i millorar l'atenció a la ciutadania.
S'han fet 5 grups de treball, s'ha fet un calendari molt exigent, però jo penso que és molt ambiciós i per poder complir aquest calendari serà difícil.
D'altra banda, el jutjat ha registrat un augment dels assumptes en tràmit coincidint amb la incorporació d'un nou jutge. Tot i això, Justícia assegura que el volum de feina es manté estable i que de moment no s'ha considerat necessari reforçar el personal administratiu.
Hi ha una mica d'increment de feina, però està per sota de la mitjana de Catalunya. A l'haver-hi hagut fa poc un canvi, això també ha generat que hi hagi una mica més d'assumptes en tràmit.
Amb aquestes reformes, el jutjat de Ripoll es modernitza per adaptar-se a les necessitats de la ciutadania i garantir una administració de justícia més eficaç i humana.
I a Molló, l'alcalde Josep Comas reclama 100.000 euros a la Generalitat del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2022 que encara no ha cobrat.
Tot i que la situació de la tresoreria de Molló és bona, Josep Comas diu que hi ha altres municipis que no tenen la mateixa sort i que un endarreriment d'aquest tipus els pot perjudicar.
Joan Manel Robles.
La coberta de la pista poliesportiva de Molló amb la instal·lació de les plaques solars va ser una obra obra pressupostada en 400.000 euros que va obtenir una subvenció de 250.000 per part del Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat, corresponent a l'anualitat del 2022. A dia d'avui, l'Ajuntament de Molló encara no ha cobrat el 40% del POS corresponent per la justificació de l'actuació. Això són 100.000 euros que el consistori ja va abonar en el seu moment a l'empresa adjudicatària. Josep Coma és l'alcalde de Molló.
Que un ajuntament com Molló el pressupost ordinari sol rondar els 700-800.000 euros. Clar, 100.000 euros és un tant per cent molt important de diners, que s'han trobat que hi ha molts plans d'obres pendents per pagar i que no hi ha els suficients recursos econòmics i que, per tant, de moment no preveuen que abans del juny del 2025 doncs arribem a cobrar. I això pot provocar problemes de tresoreria.
L'alcalde de Molló diu que la situació de la tresoreria a l'Ajuntament és bona, però altres municipis se'n podrien veure perjudicats. N'hi ha molts que no han cobrat part de la subvenció de l'anterior convocatòria del POSC, alguns també del Ripollès.
Jo sóc coneixedor que altres municipis de Catalunya, doncs, que no estan tan bé econòmicament, doncs, tenen problemes de tresoreria per poder pagar factures, o fins i tot en alguns, com que els hi falten aquests diners, els aboquen a resultats econòmics de l'exercici negatius i, per tant, els aboca a fer plans econòmics financers o plans de sanejament, en aquest cas doncs, perquè la Generalitat no ha abonat uns diners doncs, que haurien ja d'haver arribat, sobretot en aquests municipis més petits que tenim aquesta manca de recursos.
L'Ajuntament de Molló demana que es liquidin aquests cobraments pendents i es faci una millor previsió de fons de cara a la propera convocatòria del POSC que acaba de posar-se en marxa.
I en esports, l'Olot tancarà la jornada contra un Sabadell en hores baixes, Roger Isern.
Partit entre dos equips immersos en la lluita per la permanència. Per part del conjunt olotí es podria preveure que s'arribés a l'últim tram de temporada amb tot per d'ací de cara al descens. Però el Sabadell havia construït un equip per pujar de categoria i tornar a la primera federació. Els últims resultats l'han portat a situar-se a 5 punts de la zona de promoció de descens i allunyat de la zona de play-off descens a primera. L'Olot tindrà l'oportunitat de posar de ple els arlequins en aquesta lluita, que serà ferotge. Els de Roger Vidal venen de perdre el camp del Sant Andreu, un estadi on està permès perdre-hi, però ara han de tornar a la línia de la victòria i aconseguir 3 punts vitals.
Sí, partit com tots els que queden i igual d'important que tots. Estem en una situació que no podem anar regalant punts, per tant toca sumar i més a casa. El Sabadell és un equip que està fet per quedar primer, és un equip amb un potencial terrible que no està passant en un bon moment, però és el Sabadell, no? A nivell de jugadors, a nivell institucional, és un club gran, per tant tenim un màxim respecte per aquest equip.
Aquest partit es jugarà aquest diumenge a la tarda en directe a través també de Ràdio Olot i d'Olot Televisió.
Coneixes la nova llei de facturació electrònica? Vols millorar la gestió de la teva empresa? A Micrològic som especialistes en programes de gestió per a empreses. Visita micrològic.cat.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Amb motiu de la celebració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, ha organitzat pel diumenge, dia 9 de març, a les 6 de la tarda a la Sala El Turín, veredicte i entrega de premis del 6è concurs de relats curts, amb l'actuació del grup Fructis Temporis. Entrada lliure. Us hi esperem. Organitza ALBA, Associació de Dones de la Garrotxa, i col·labora en l'Ajuntament d'Olot i l'Institut Català de les Dones.
Fluvià Òptics, prevenció de la salut visual. Revisió optomètrica completa amb informe mèdic de la retina. El 80% dels casos de ceguesa són evitables. Tecnologia al servei de la visió. Al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel. Fluvià Òptics, ens agraden els teus ulls totalment sans.
Flexibles, responsables i econòmics. Ens adaptem a les teves necessitats. Llimpi Olot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpi Olot, notaràs els resultats.
Llimpi Olot, ens hem traslladat a l'Avinguda Antoni Gaudí 31 d'Olot.
Entre dos volcans, en un marc natural privilegiat, el restaurant Santa Margarida de Santa Pau t'ofereix cuina tradicional amb productes locals de qualitat. Gaudeix de menús diaris, esmorzars i dinars en un ambient acollidor i una terrassa amb vistes espectaculars. El lloc ideal per a celebracions familiars i entre amics. Restaurant Santa Margarida. Reserves al 972-680477.
A Minguet Diesel, ara també pots carregar el teu cotxe elèctric.
A Minguet apostem per un futur més sostenible amb dos punts de càrrega ràpida de 60 kW d'última generació a un preu molt competitiu. Minguet Diesel i Minguet Carregador Cotxes Elèctrics, conduint cap a una mobilitat sostenible i descarbonitzada.
Amb Minguet mai t'aturaràs. Som a la rotonda de la carretera de la Canya d'Olot.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, són 8:45. 5 minuts més. Agustí Arbós diu que Olot necessita ordre, seguretat i prosperitat. És el nou alcalde d'Olot.
I què vol dir ordre? Ordre vol dir seguretat. Vol dir que la ciutat funcioni. Seguretat per lluitar contra les ocupacions incíviques. L'ocupació no és la solució al problema de l'habitatge. La solució és construir habitatges per la gent jove que comença una família, que comença a treballar i que necessita un cop de mà. La solució és construir habitatge per la gent gran, habitatge tutelat, com els de la plaça Balmes, com els del Parc Nou. I també seguretat per anar tranquils pel carrer. En els darrers temps hem tingut un increment de fets delictius. Per tant, més agents de policia, fer millors patrullatges i reclamar una millor normativa contra la delinqüència i la multireincidència.
Arbós ha rebut el suport del seu propi partit, de Junts, d'Esquerra, soci de govern i també d'Activem Olot. Aquests últims han votat favorablement a la investidura, segons el seu portaveu, per responsabilitat davant l'absència per motius personals de la regidora d'Esquerra, Laila Elgamuchi, i per poder arribar als 11 vots favorables dels 21.
Per responsabilitat i per evitar que algú pogués forçar una interpretació forçada de la llei electoral, canviarem un vot afirmatiu a la investidura del senyor Arbós com a nou alcalde de la ciutat. Aquest fet no canvia la nostra posició, n'és un xec en blanc. És simplement un acte de responsabilitat cap a la nostra ciutat i una reiteració a l'esperança de canvi a la que fa una estona hem fet esment.
Represa la línia R3 entre Ribes de Freser i Planoles després de quedar aturada pel xoc d'un comboi amb una roca. L'impacte va comportar dos ferits amb lesions de caràcter poc important i un tercer que va ser atès en el lloc dels fets. L'alcalde de Planoles, David Verge, amb qui hem parlat fa uns instants en el programa, diu que des del seu ajuntament aprovaran mocions per exigir una millora urgent i més inversió en aquesta línia perquè preveuen que algun dia la desgràcia serà més gran. A Ripoll, el jutjat incorporarà una sala d'espera exclusiva per a víctimes, un espai pensat per garantir més confort i seguretat durant el procés judicial.
A més, el Partit Judicial s'adaptarà als nous canvis de la llei d'eficiència en l'administració de justícia que reestructurarà el model organitzatiu. Aquestes reformes formen part d'un pla més ampli per modernitzar i agilitzar el sistema judicial.
Núria Gómez és directora del Servei Territorial de Justícia a Girona.
Les sales d'espera es fan com en un entorn que no és tan, així entre cometes, no és tan d'oficina, sinó que és un entorn més amable per fer-li menys dolorosa a la víctima l'espera i haver-se de tornar doncs, a enfrontar amb una situació que per ella ha sigut doncs, violenta o traumàtica.
L'alcalde de Molló, Josep Coma, reclama 100.000 euros a la Generalitat del Pla Únic d'Obres i Serveis del 2022 que encara no ha cobrat.
Tot i que la situació de la tresoreria de Molló és bona, Josep Coma diu que hi ha altres municipis que no tenen la mateixa sort i que un endarreriment d'aquest tipus els pot perjudicar.
Que un ajuntament com Molló el pressupost ordinari sol rondar els 700-800.000 euros. Clar, 100.000 euros és un tant per cent molt important de diners, que s'han trobat que hi ha molts plans d'obres pendents per pagar i que no hi ha els suficients recursos econòmics i que, per tant, de moment no preveuen que abans del juny del 2025 doncs arribem a cobrar. I això pot provocar problemes de tresoreria.
A partir d'ara us explicarem que s'arriba ja al punt i final a les obres de millora del gimnàs i la coberta del pavelló municipal d'esports de Ribes de Freser. El consistori ara està a l'espera de poder engegar una segona fase que permetrien perfeccionar l'edifici amb els accessos d'entrada i de sortida independents. Us ho explicarem a partir d'ara. El dia en què també us explicarem que la UNED Garrotxa presenta un curs d'extensió universitària sobre ecologia forestal.
Adreçat als amants del medi ambient, comptarà amb observacions in situ i bany de boscos.
Des d'ahir els veïns de Can de Bànol tenen la possibilitat de deixar el cotxe privat a casa i utilitzar un cotxe elèctric de Som Mobilitat.
L'aposta de l'Ajuntament de Camp de Bànol amb la Cooperativa de Mobilitat Sostenible i l'Associació Líder Gest Bisaure suposarà la segona població amb aquest servei activat al Ripollès.
Tortellà celebra aquest diumenge la Fira de la Quaresma.
Amb multitud d'activitats per tota la família, la fira és un dels esdeveniments més característics del municipi garrotxí.
I en esports, pendents de l'Olot, que tancarà la jornada contra un Sabadell en hores baixes.
Tot i l'última derrota dels olotins, la dinàmica és positiva i aquest diumenge a les 6 de la tarda tindran una nova oportunitat per allunyar-se del descens i involucrar-hi el conjunt del Vallès Occidental.
Sí, partit com tots els que queden i igual d'important que tots. Estem en una situació que no podem anar regalant punts, per tant, toca sumar i més a casa. El Sabadell és un equip que està fet per quedar primer, és un equip amb un potencial terrible que no està passant un bon moment, però és el Sabadell, no? A nivell de jugadors, a nivell institucional és un club gran, per tant tenim un màxim respecte per aquest equip.
I l'hoquei Olot rep el líder a l'inici d'un mes clau, ple de duels directes.
Els olotins s'enfrontaran a un Reus Deportiu B platòric, són líders actuals del grup sud i subcampions de la Copa de la Princesa per la banda garrotxina. L'equip de Ràfols i Piera és tercer, 5 punts tant del playoff com del conjunt reusenc.
I de l'Hostal Nou al Coll de la Barcadura i Capsec. Aquest és l'itinerari de la 44a marxa popular de la Vall de Bianya d'aquest diumenge, una ruta matinal per tots els nivells.
Enguany torna a ser una marxa solidària, ja que un euro de cada inscripció anirà destinat a Càritas Garrotxa.
Són les 8:36, a aquesta hora circuleu amb molt de compte si heu de passar per la plaça Clarà. Ara és hora punta, és un moment delicat en el trànsit. Hi ha hagut un accident força aparatós a la plaça Clarà entre dos vehicles que han topat i que han quedat justament al mig de la via. Per tant, la circulació a la plaça Clarà a aquesta hora és especialment delicada. Busqueu vies alternatives si heu de passar precisament per aquest punt.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Rajoy nega la guerra bruta contra l'independentisme i diu que no hi ha hagut cap operació Catalunya. Encetem l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món.
A la comissió del Congrés, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, segueix el camí de Rajoy i diu que l'operació Catalunya és un invent.
Pregúnteme por mis audios y por mis grabaciones. Sáquelas aquí. Yo soy responsable de eso. Pero como ya he dicho hasta la saciedad, hombre, lo que yo no puedo es convertirme en un comentarista de lo que hacen o no hacen otros, porque ni siquiera lo sé, y mucho menos en un comentarista de acontecimientos que no me constan. Por eso vuelvo a reiterar, es que se han equivocado de interlocutor.
En tot cas,
yo no pinto nada aquí.
La Caixa retorna a la seu social a Catalunya després de més de 7 anys d'absència.
CaixaBank manté la seu a València, malgrat el retorn a Barcelona de la Fundació La Caixa i el seu braç inversor Criteria.
Fins a un 61% més de camions en 5 anys. Un dels factors que provoca també l'increment de la sinistralitat. Parlem del mal son de l'AP7.
El Servei Català de Trànsit aposta per augmentar els controls i els trams de velocitat variable i descarta la proposta dels transportistes de tornar a les carreteres nacionals.
A la pàgina internacional la cosa es complica. Macron ofereix l'arsenal nuclear de França com a eina dissuasiva. Rússia diu no s'aturarà a Ucraïna.
En un discurs televisat, el president francès demana que Europa reforci la defensa davant l'amenaça de Rússia i els dubtes dels Estats Units.
De la seva banda, Donald Trump veu Ucraïna i Rússia preparades per la pau en un discurs que evidencia la divisió dels Estats Units.
El president dels Estats Units ho ha afirmat en el seu discurs davant dels representants republicans i demòcrates de les dues cambres del Congrés.
I pel que fa als esports, les aturades de Szczęsny i un gol de Rafinha donen una victòria èpica a un Barça minvat per l'expulsió de Cubarsí.
Els blaugranes encarrilen l'eliminatori de vuitens al camp del Benfica després de jugar amb 10 jugadors des del minut 22 de la primera meitat.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
I ara anem al temps. La previsió meteorològica indica pluges intenses de cara a les properes hores, i no només de cara a les properes hores, sinó també de cara al cap de setmana, coincidint amb els carnavals de les nostres comarques. Daniel, temperatures.
Doncs avui tenim 0 graus ara mateix a Vall de Núria, tenim 3 graus positius a Molló, 4 a Das, a Camprodon i a Ribes de Freser, 6 graus a Ripoll, a Olot i a la Vall d'en Bas, 7 a Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Castellfollit de la Roca, 9 a Besalú i a Mer, 9 graus també els tenim ara mateix a Sant de Pau, 11 a Banyoles i 12 graus a Girona i a Figueres i 13 a Roses.
Previsió, plourà força aquests dies, Dani.
Dijous i divendres segurament amb més de 30 o 40 hores plovent. Marca un llevant persistent. Podem recollir a tot arreu de 20 a 40 litres, puntualment 70 litres cap al Montseny i les Guilleries, o també cap al sud d'Osona i sud de la Garrotxa. Una situació de molta aigua. Sembla que no serien aiguats. Seria una pluja bona i ben aprofitada. Nevaria i amb intensitat a tot el Pirineu, especialment l'oriental, Ripollès i Cerdanya, cap als 1.800-1.700 metres. I una altra borrasca de més pluja encara, amb alguna tempesta, arribaria la tarda-nit de dissabte i matinada-matí de diumenge. Per tant, aquesta setmana sembla que pinta força pluja.
Benvinguts al futur de la gestió energètica amb Bassols Energia. Ara, amb la nostra app, tens el control total a les teves mans. Amb l'app de Bassols Energia podràs controlar el teu consum en temps real, consultar les teves factures de forma fàcil i ràpida, gestionar els moviments de la teva bateria o guardiola solar, perquè sabem que el teu temps i el teu estalvi són importants. Amb la nostra app, cuidaràs més fàcilment de la teva energia i del planeta. Descarrega-la ara a l'App Store o Google Play i descobreix l'energia compromesa de Bassols Energia.
4 minuts i 3 quarts de 9.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
L'actualitat a aquesta hora ens porta cap a Ribes de Freser perquè s'acaben les obres de millora del pavelló municipal d'esports, com a mínim de la primera fase, que s'han centrat en els treballs de millora del gimnàs i també en la teulada, en la coberta de l'equipament. Ara ha de començar una segona part que se centraria en la millora dels accessos. Ens ho explica la Paula Sayagom.
Ribes de Freser encara a la recta final de la reforma del gimnàs del seu pavelló d'esports i paral·lelament al reforç de la coberta de l'equipament per la instal·lació de plaques solars. L'equip de govern recorda que els treballs compten amb dues subvencions procedents de la Diputació de Girona i de la Generalitat de Catalunya. Escoltem a l'alcaldessa Mònica Sant Jaume.
Calia un reforç a la teulada del pavelló per assegurar doncs, que les plaques es podien posar sense cap mena problema. I en aquest sentit estem a la recta final, val? En la qual doncs, el reforç és fet i s'està acabant d'ultimar els últims detalls d'aquesta reforma del gimnàs, tant de la sala de musculació com de l'àrea d'activitats dirigides.
Sant Jaume explica que el projecte ha consistit en l'ampliació d'una part de la sala de musculació i la d'activitats dirigides, dos aspectes que s'han rehabilitat seguint les peticions dels usuaris.
Hem procurat satisfer al màxim les demandes i les necessitats dels seus usuaris. Val a dir que aquesta reforma del gimnàs, sobretot a la part de la sala de musculació, va acompanyada d'una ordenança nova del gimnàs i també d'una normativa acurada a les necessitats.
Després de finalitzar aquesta primera fase, el consistori queda pendent del pressupost per saber si pot avançar cap a la segona fase del projecte, on es contemplen els accessos d'entrada i de sortida independents.
Parlem ara de medi ambient, perquè Unet Garrotxa presenta un curs d'extensió universitària sobre ecologia forestal. Adreçat als amants del medi ambient, comptarà amb observacions in situ i bany de boscos. Les places ja estan obertes, informa Néstor Carabarjal.
La Unet enguany ofereix un curs d'extensió universitària a la Garrotxa. Està obert a tothom i no n'hi ha requisits de coneixements mínims. Col·lectius com els forestals, ecologistes o bé persones de muntanya amb ganes d'aprendre són el públic objectiu d'aquest curs. Consten quatre classes teòriques de 2 hores i mitja en línia, però es podran veure en diferit. A més, dos dissabtes a la natura es farà observació i bany de boscos. Antònia Caritat, doctora en Biologia i Ecologia Forestal, ens explica el motiu d'aquest curs.
El curs està plantejat en una primera part que dona com una introducció de com funciona el bosc, o els mecanismes que potser no són massa coneguts i el que ens dona uns valors que necessitem per al dia a dia. Pensem que ens donen oxigen que necessitem, evidentment. Capten CO2, l'anhídrid carbònic, amb la situació del canvi climàtic, doncs té una importància capital, no? O sigui, agafar consciència d'aquests valors del bosc que ens dona i que són vitals, no?
A casa nostra tenim un patrimoni natural molt i molt divers, tal com explica la Tura Puntí, doctora en Biologia.
La Garrotxa és una de les comarques més diverses, o sigui, tenen una biodiversitat no només en l'àmbit forestal, i que tenim una gran sort i una riquesa natural tremenda, i això és un dels propòsits del curs, conèixer això. El que passa que també vam dir, en aquest cas, com hi ha una tipologia de boscos molt gran, ens interessava com aprofundir, i vam dir, doncs començarem per aquesta part que és de boscos atlàntics, i potser de cares a una altra edició ho farem amb boscos mediterranis, que de fet són els que ocupen més territori.
El curs durarà des de l'11 de març fins al 5 d'abril. Per inscriure's es pot anar a la pàgina web de l'UNET o presencialment a les tardes a Can Montsà.
Des d'ahir els veïns de Can de Bànol tenen la possibilitat de deixar el cotxe privat a casa i utilitzar un cotxe elèctric de Som Mobilitat. L'aposta de l'Ajuntament de Can de Bànol amb la Cooperativa de Mobilitat Sostenible i l'associació Líder GES Bisaura suposarà la segona població amb aquest servei al Ripollès.
Aquest dimarts al vespre la Cooperativa Som Mobilitat explicava al Centre Cívic de Can de Bànol com funciona el servei de cotxe elèctric que han portat fins al municipi i que es pot utilitzar des d'avui mateix. El cotxe es troba al carrer Clavataires, en un aparcament reservat i en punt de recarregabilitat. Per utilitzar-lo a partir d'ara només cal descarregar-se una aplicació i reservar-hi el temps que no hagi reservat prèviament algun altre veí. Antoni López és membre de la cooperativa Som Mobilitat.
Aquest cotxe donarà servei al personal de l'Ajuntament i també a la ciutadania i al comerç local. És un cotxe compartit que es podrà fer servir mitjançant una aplicació, l'aplicació de Som Mobilitat, i es pot reservar entre una hora i els dies que faci falta. Entres a l'aplicació, busques el cotxe, fas una reserva el dia que vulguis, pots fer reservar fins a 3 mesos d'antelació, i clar, quan acabes deixes el cotxe aquí mateix, el deixes carregant, així la propera persona que necessiti el cotxe ja el troba amb la bateria 100%.
Amb l'habilitació del lloguer d'aquest cotxe elèctric compartit, Camp de Bànol es converteix en el segon municipi a tenir un servei actiu, després que ja funciona Sant Joan de les Abadesses. Oriol Lázaro és l'alcalde de Camp de Bànol.
Fem una prova pilot per veure si aquest sistema de transport, aquest vehicle que a més no emet emissions, que és compartit, que no te n'has de fer càrrec sinó que ja està cuidat i que nosaltres ja hi hem dedicat un espai per aparcar-lo, no hauràs de patir per trobar lloc. Per tant, estem oferint una possibilitat de poder moure't fins i tot amb distàncies d'una certa consideració, pots fer 350 quilòmetres.
De moment no hi ha altres municipis del Ripollès interessats a implantar el servei, tot i que properament s'habilitarà la població de Sant Quirze de Besora, territori d'influència de l'associació Líder Ripollès GES Bisaura.
Sents les veus del passat? Els carrers de Besalú et conviden a reviure la seva història. El 8 i 9 de març torna Besalú, ciutat jueva. Dissabte descobreix els secrets del Pentateuc, el cor palpitant de la Bíblia en una conferència única, a càrrec de Joaquim Malé a la Sala Gòtica, a 6:15 de la tarda. Diumenge el call jueu torna a la vida. Mercat medieval, taller de pa àsim i i una visita teatralitzada per endinsar-te en la història jueva de Besalú. Descobreix els seus personatges i tasta les autèntiques orelles de mant. Amb música en viu amb el grup Tarasca. A la tarda, portes obertes del Micbé. Reserva ja, trucant al 902 59 12 40 o escriu a turisme@ajbesalu.cat. Història, cultura, tradició t'esperen a Besalú.
Besalú, ciutat jueva. Germán Mas, regidor de l'Ajuntament de Besalú. Què tal, com estem? Molt bon dia.
Com estàs, Joel? Molt bon dia.
Encantat de saludar-te una vegada més a l'antena dels 5 minuts més. Germán, què heu preparat per aquest cap de setmana? Perquè Besalú torna a ser l'epicentre de la cultura jueva, no?
Bueno, busquem un munt d'actes en el qual la gent hi pugui participar d'una manera tant cultural com històrica com participativa dintre d'aquest dia que és la cultura jueva i tota la seva història que Besalú comporta i ha tingut i ha mantingut des de fa molts anys.
De fet, fa molts anys, no?, que Besalú va fer aquesta aposta per atraure precisament aquest públic i aprofitant el patrimoni que té, no?
Sí, de fet va ser una fira que als seus inicis era, com totes les que solen passar, molt petita, molt tancada, i bueno, s'ha anat diversificant fins al punt de que bueno, ara és una fira seguint aquesta idea que té el consistori de forma familiar, on planifiquem, organitzem actes de tots els nivells, vull dir, te pots trobar actes o activitats per nens petits, fins a coses, per exemple, molt més adulta. Aquesta és la idea i aquest és el camí que seguim des del consistori.
De totes maneres, quin és l'objectiu d'aquesta iniciativa, més enllà de traure públic?
Bueno, l'objectiu és un objectiu cultural, eh? No és tant atraure públic, perquè tenim aquesta sort que el marc de Besalú, l'escenari per si és atractiu, però el que volem és mostrar que Besalú té un conjunt de coses més, i una d'aquestes és la cultura jueva o la història jueva en aquesta vila, tot el que va passar, com es va viure i com es comportava la vila de Besalú quan hi havia la part jueva en actiu. És per això que ho transmetem de diferents maneres, però si ho mires al final és una part cultural on aprens, disfrutes, passeges i torno a dir, i n'aprens, que crec que és molt interessant això.
Aporta turisme jueu, d'origen jueu, Besalú, amb iniciatives com aquesta?
Bueno, nosaltres el turisme jueu el tenim tot l'any. Tot l'any ens ve gent a veure la sinagoga, a veure el Micbé. Tot l'any tenim gent que hi accedeix. Sí que aquests dies també un tipus de gent que poder sí que estaria més interessada, perquè a l'obrir els banys jueus de manera gratuïta, on te pots venir i accedir-hi, això atrau un tipus de gent que, bueno, que vol inclusiv. Però nosaltres tenim tot l'any el mercat, diguem-ho així, el mercat a la gent interessada pel món jueu, el tenim tot l'any en actiu.
Tenim una programació molt àmplia i diversa per aquest Besalú Ciutat Jueva. Si t'haguessis de quedar amb una proposta que no ens puguem perdre, Germán, què diries?
Oh! Home, havent planificat la programació és una mica difícil que me digues, però bueno, mira, jo el taller... Bueno, la conferència del dissabte és molt, molt interessant. Les portes obertes del Micbé crec que és un molt bon moment per poder anar a veure un espai que està relativament tancat i que has d'accedir a una visita guiada, diguem-ho d'aquesta manera, i poder accedir lliurement és molt interessant. I una altra part, evidentment, que és el mercat, en aquest cas el mercat que tindrem aquí a la plaça Llibertat i el seu conjunt de música en viu que ens acompanyarà mentre hi hagi el mercat, també és interessant. Joel, m'acosta molt dir una cosa, ja t'ho diré.
Ja ho veig.
M'acosta molt.
El que hem de fer és gaudir-ne al màxim. Per cert, si fa mal temps, pot perjudicar alguna de les activitats previstes? Hi ha alguna alternativa?
Sí. Mira, si fa mal temps, segurament ho posposarem pel cap de setmana següent, perquè el tenim lliure, saps que aquí a Besalú el tenim una mica col·lapsat el tema cap de setmana i activitats, perquè sempre intentem sempre donar perquè la gent trobi coses i faci coses en aquesta vila i disfruti del marc. En cas de que hi hagi mal temps, ho posposaríem i utilitzaríem els vostres mitjans, com sempre que esteu aquí al nostre costat, per poder difondre aquest canvi de data, però bueno, També pensem que Besalú és com una mena de microclima, que hi ha un micromont que sol ploure als costats i aquí no acaba de ploure. Esperem que ens respecti aquest temps i puguem disfrutar. I si no, avisaríem a tots els vostres oients de que s'ha canviat la data pel cap de setmana següent.
Germán Mas, regidor de l'Ajuntament de Besalú, una abraçada gran, que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Cuida't molt, gràcies.
Busques una gestió immobiliària basada en la confiança? A Finques Paulí portem dècades oferint un servei proper i personalitzat. Coneixem el mercat com ningú, amb l'experiència i el coneixement necessaris per trobar exactament el que necessites. Finques Paulí, perquè la teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Per a particulars i empreses, som l'elecció segura.
De fet, hi ha moltes activitats que aquest cap de setmana estan previstes a Tortellà. Celebraran aquest diumenge la Fira de la Quaresma.
Aquest cap de setmana se celebra la 34a edició de la Fira de Quaresma a Tortellà. Se celebra cada any el primer diumenge de Quaresma i és un dels esdeveniments més emblemàtics del municipi. Inclou multitud d'activitats i sectors de tota mena. Artesania, comerç i gastronomia. Josep Reig, alcalde de Tortellà, explica que la Fira de la Quaresma se celebra des de fa ja una colla d'anys, concretament des del segle XVIII, i diu que antigament al poble hi havia altres fires repartides per tot el calendari.
Les més importants, la més important era la Quaresma, després la segona era la Sant Miquel, després hi havia dues més col·locades molt estratègicament, perquè Tortellà era un centre neuràlgic, hi havia molt de comerç. Fet de Tortellà, encara ara, si passegeu pel poble, el casc antic, veureu que moltes entrades de les cases tenen semblen format de parador perquè havien sigut botigues. Hi havia molts comerços, llavors hi havia una activitat comercial molt, molt important i això es traslladava doncs, que es generaven o s'organitzaven moltes fires. No?
Un dels actes més destacats de l'edició d'enguany és l'esmorzar del traginer.
I ara és temps d'esports. L'hoquei Olot rep el líder a l'inici d'un mes clau ple de duels directes. En Roger Isern.
Comença un mes clau per a l'hoquei Olot. Sense anar més lluny, 3 dels 4 partits aquest març són contra rivals directes a la part alta. Reus Deportiu B, Ribes i Girona Club Hoquei. El primer d'ells serà el filial reusenc, aquest dissabte a la Josep Jou, després d'un cap de setmana d'aturada i amb el factor ambiental a favor dels olotins. Un hoquei Olot que és tercer a la classificació a 5 punts tant de l'ascens directe com del playoff. Fins al moment, l'equip garrotxí mai havia estat tan a prop de les places d'ascens en aquestes alçades de temporada des que competeix a l'Hockey Lliga Plata. És la quarta temporada, amb un bloc pràcticament idèntic al del primer any a la competició i amb un nivell d'autoexigència clau per seguir la part alta. Ho destaca el tècnic de l'equip, Miqui Ràfols.
Ens falta en David, que sembla que cada vegada va millor. No està clar que arribi per el partit de Reus, sembla més probable que sí per el de Madrid. I, bueno, amb moltes ganes. La veritat és que aquestes dues setmanes les hem entrenat totes dues pensant amb el Reus i esperem arribar preparats.
El mes de març comença amb un rival d'alçada per a l'hoquei Olot, l'actual líder i l'equip més golejador en les 14 jornades que s'han disputat. Compten amb jugadors amb ja molts minuts a la màxima categoria com el porter Nil Vinya o Carles Casas, entre d'altres. Un filial pensat per nodrir de jugadors a un primer equip consolidat des de fa molt de temps a nivell nacional i europeu.
Gràcies, Roger. Ho hem de deixar aquí. No tenim més temps. Parlant d'hoquei, tanquem els 5 minuts més d'avui. Gràcies per la confiança. Fins demà divendres.